Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Les 6 de la tarda, 8 minuts, ja ens acompanyen a l'estudi de RAC1 en Josep Corbella, periodista de La Vanguardia, especialitzat en ciència i salut. Josep, bona tarda.
Hola, molt bona
tarda. I el Dani Arbós, biòleg i periodista científic. Dani, bona tarda.
Bona tarda.
Benvinguts als dos. Bé, deixeu-me explicar als oients que un nou objecte ha caigut del cel, i ja en van 3 en una setmana, s'ha trobat avui en un camp d'Alacant. Segons fons de la subdelegació del govern, es tractaria d'una peça calcinada d'uns 4 metres de llargada i uns 20 centímetres d'amplada, i es creu que es tracta de les restes d'alguna aeronau o satèl·lit. Recordem que fa uns dies també es van trobar 2 objectes a la zona de Cal Esparra, a Múrcia, i per aquest divendres, atenció, ja hi ha un avís que caurà un altre objecte, tot i que en aquest cas la zona és de Sri Lanka. Bé, la pregunta és... està passant alguna cosa? Estem en època de neteja espacial o... Perquè no paren de caure objectes, mierda. Josep?
No, crec que hi hagi cap raó més que la coincidència, que ara ens anem assabentat.
No és normal, sí. Això, senyor Josep.
Senyor Josep.
Senyor Josep, això no és normal.
Bé, potser és que aquests dies ens anem assabentat i altres dies cauen a Sibèria o cauen al Pacífic i no ens n'assabentem. El cas és que, clar, portem... que més de 50 anys enviant trastos a l'espai. Al començament envies un Sputnik, és un gran èxit, i no penses d'aquest trasto que faràs. Utilitzes l'espai com una deixalleria, s'ha fet durant dècades, s'han estat enviant satèl·lits i més satèl·lits i coets i amb astronautes, alguns amb astronautes, alguns sense, i s'ha anat omplint, diguem, al voltant de la Terra d'un munt de peces de xatarra.
I això acaba caient.
O no. Caient o marxant. El cas és que estan descontrolades. Aleshores, a hores d'ara, ja la NASA calcula que hi ha 20.000 peces més grans que una pilota de béisbol, o sigui, que una pilota de tennis, descontrolades donant voltes entorn de la Terra. I n'hi ha com 500.000 més grans que una canica. Algunes d'aquestes de tant en tant cauen.
Home, perdona. Aquestes de Cal Esparra...
És més gran. Que l'ha dit, d'un tamany d'una pilota de tennis, o més gran.
Això era un tamany de pilot, d'una pilota d'aquestes medicinals, sí. Pilota d'aquestes per fer exercicis de recuperació. Un pagès estava pasturant, quan de sobte el va trobar aquest objecte sospitós, y lo explicaba en aquel caso a un amigo del protagonista.
Como todas las mañanas salió a pastorear a su ganado por aquí por los campos y de repente a lo lejos pues vio una extraña bola negra que no sabía al principio que podría ser un fenómeno que no sucede muy a menudo y que podría haber tenido mayores magnitudes porque el pueblo de Cal Esparra solo se encuentra a 6 kilómetros.
Era que l'objecte era un dipòsit auxiliar de combustible d'un, bueno, sembla d'un coet, d'uns 20 quilos de pes. És a dir, això et cau al cap o et cau a casa i ja pots trucar a l'assegurança i després la feina que tindràs a cobrar.
Però si et cau al costat, quina il·lusió, no?
Molta.
Mira, ja procurarem que caigui sobre teu.
No, sobre no.
Al principi no hi havia cap...
espectacle de veure caure un trastat.
Que caigui tu al cap. Veuràs quin espectacle. Un parellà. No em pots dir quin espectacle. Un parallams d'imant. Mira, l'amic seu ho va buscar per internet i va trobar el que era.
Automàticamente, cuando él me llama, empiezo a hacer búsqueda en Google. Lo primero que busqué es bola caída del cielo.
Bola caída,
Vi que esa bola habían caído ya anteriormente en zonas muy específicas como Australia y Brasil. Este fragmento pudo caer a una velocidad pues de 5.000, 10.000 kilómetros por hora y ya te digo, el cráter que hizo es bastante simbólico, pero para ser una bola de cueca de 20 kilos hecha de carbono, es difícil que haya hecho este cráter tan gordo.
Ara que et caigui a casa,
Escolta una cosa. No dic a casa.
Tu has dit que et faria il·lusió veure caure.
Al costat.
Al costat teu.
Sí, a mi el que m'agradaria és que em caigués al costat un tros de... Un meteorit.
Ah, molt bé.
Un meteorit d'aquest.
Tens uns fetichismes una mica estranys.
Però pensa que en una ciutat, si et cau al costat, matarà algú. Vull dir, això tingueu per...
Poseu un parallams d'aimant. Muy gros, saps? Això no es pot fer, un imant gros que vagi tot allà? Més vas fet amb els llamps, això, no? O no? Es pot fer, no?
Home, xupi, que xupi el metall.
Va, xupi. Ve tan ràpid que no aniria cap al parellà.
Penseu
no?
que això potser s'han trobat en 3 dies diferents, però que van caure l'hora. L'únic que, clar, com que cauen zones despoblades...
Bueno, avui n'han trobat un altre Alacant.
Però, clar, l'han trobat avui, però no vol dir que hagi caigut avui, que potser tot forma
part... Tot és la mateixa xatarra.
Tot és la mateixa xatarra, ha caigut a diversos llocs i s'ha anat trobant i potser seguirà trobant. Però sí que ha caigut una vegada, com si diguéssim.
Perdoneu, una pregunta. L'Espuntic encara corre?
Jo crec que devia reentrar, no?
Sí.
No estic segur.
L'Elisabet Espunxi, l'Espuntic, no ho sé.
No, a TV3 no se'n recorda.
Feien un programa que el feien redolar.
No deixem encara l'espai perquè avui volem parlar de la pel·lícula Mart. A veure si hi ha algun valent que fa algun spoiler.
No, per favor,
està ple de candidats.
Perquè més és spoiler! Dura 2 hores 20, si no m'equivoco.
Ara vayan a veure con los nanos.
És la pel·lícula que protagonitza Matt Damon en el paper d'un astronauta que queda atrapat al planeta vermell. No descobrem res
dient això. Jo vull fer un comentari, això.
Si es pot esperar...
No, jo no l'he vist, la pel·lícula, no?
Està sent un èxit de... No és per això. Està sent un èxit de taquilla i aquest és el tràiler on ja s'explica o es fa un dibuix del que passa amb aquest astronauta a Mart.
A 4:30 los satélites detectaron una tormenta que se acercaba al campamento de la misión Ares 3 en Marte. La tormenta fue creciendo en intensidad y tuvimos que suspender la misión. Pero durante la evacuación... El astronauta Mark Watney falleció. He decidido grabar este diario. Soy Mark Watney. Y continúo con vida. Como se puede comprobar. No puedo contactar con la NASA ni con mi tripulación. Y aunque lo consiguiera, tardarían 4 años en enviar otra misión tripulada en mi búsqueda. Y estoy en un hábitat pensado para un mes. Ante esta perspectiva tan poco esperanzadora, solo tengo una opción. Recurrir a la ciencia para salir adelante.
I de ciència és del que parlarem durant els propers minuts. Deia, senyor Boigas, a veure...
No, sobre Mart, una pregunta, eh? No, la pel·lícula no l'he vist ni si queda acabada. Però això que sigui vermell al planeta Mart, pot ser sang, això? Pot ser la prova de que hi havia vida humana i va acabar tot amb una guerra?
No, podria ser, però no és el cas. No és el cas.
Deixo sobre que...
Són òxids de ferro. Té molta...
Deixi la pregunta de sobre
l'aire, que floti.
Sí, no, que reculli la pregunta i llenci la seva pregunta. I vostè, de la 15.
Me la porto.
Bé, com sempre, hi ha una pel·lícula d'aquest tipus. Entre d'altres, per exemple, el senyor Santa Susana, doncs generen tot un seguit de preguntes. És a dir, fins a quin punt és veritat o mentida tot el que s'explica. Per exemple,
tot és mentida perquè hi ha Capricornio 1, que és la pel·lícula que demostra que volien anar a Marte i no hi van anar, que tot era un plató com el de la Lluna, i tot és una mentida i una falòrnia.
És que
a Marte
no hi han anat encara.
Us ho creieu tot?
Això és
tot.
Una pel·lícula.
Us ho creieu tot?
Cada dia està pitjor,
sí,
perdoneu.
Sí, Matei, el micròfon del senyor Marcelí. A veure, Dani, la imatge que s'ensenya de Mart es correspondria amb el que amb com és el planeta vermell?
Sí, de fet, podem dir que la pel·lícula en general és bastant versemblant. Hi ha, evidentment, coses pel cinema, no? No tot és exacte, però sí que, en general, doncs, hi ha una bona base científica, perquè hem de dir que es basa en un llibre, la pel·lícula, que el llibre sí que conté molts termes científics i, realment, està molt ben documentat.
Però per això és una pel·lícula, perquè en Gravity també hi va haver molta polèmica, si era real o no.
No, aquí polèmica no, sinó està molt bé. I, per exemple, tota la imatge, tot el que veus del planeta vermell, aquest d'allò desèrtic, amb sí que hi ha turons, amb tot el color vermellós, sí que reflexa molt les imatges de Mart, que es van recollir sobretot amb més exactitud a partir del 2006 amb una missió que es va enviar, i llavors es va poder recollir molt bé com era la morfologia de Mart, i la pel·lícula ho reprodueix molt bé.
Parlant de coses de Mart, comencem per una tempesta amb la que arranca la pel·lícula. És possible tempestes. Aquí escoltem.
1.200 km de diàmetre demora 24,41 grados, es decir, directe hacia aquí. Según la intensificación, se calcula una fuerza de 8.600 newtons.
¿A cuántos newtons se suspende?
A 7.500.
Si supera esa fuerza, el van podría volcar.
Iniciad procedimiento.
Vamos a esperar.
Preparad despegue de emergencia. Misión cancelada, es una orden.
Rápido, sí.
Misión cancelada.
Corre.
Más Martínez, ¿cuánto tardaremos en despegar?
Martínez, 12 minutos.
Hi ha una tempesta i hem de fugir. Sí, la pregunta sí. És, aquest tipus de tempestes són possibles a Mart
no,
o no?
No, això seria una de les, bueno, de les coses que necessitaven un desencadenant, una excusa, una de les llicències. Això ho reconeix el mateix autor del llibre. Com us deia, el llibre sí que és molt, molt científic. I no pot ser perquè l'atmosfera de Mart és molt més fina que la de Terra. O sigui, perquè ens imaginem, hi ha molt menys aire. No? Si la pressió aquí pot ser d'uns 1.000 mil·libars, a Mart està entre els 6 i els 11 mil·libars. O sigui, podríem dir que hi ha molt, molt poc aire i, per tant, no es podria generar...
Ah, hi ha aquesta, poc aire. Hi ha,
no, quants, sí, globus, podríem... quants globus pots arribar a inflar allà?
Va. Ojo la pregunta.
A veure...
No li
miri,
li
vaig dir... Com torni a fer una pregunta...
Què passa?
Fora del guió...
És ciència.
Se'n va fora.
Però per què li fa gràcia?
Li queda clar.
No entenc.
És ciència.
Li ha quedat clar o no? Ai, a sobre riu.
És que no ho entenc.
Sobre fa, o sigui, a sobre riu de la seva brometa.
És un foteta.
I vostè també riu.
Una però què us passa?
No, no què passa? Està fent ciència.
I el Dani...
Però home, és que nosaltres preparem molt els temes, però aquesta pregunta no la portàvem preparada. És un error nostre, en els fons, per no saber-ho.
Tornem a situar-nos, va.
Bé, la qüestió és que hi ha molt, molt, molt poc aire. L'atmosfera és molt fina, molt dèbil, per tant, no es podria generar aquesta tempesta que genera el planeta.
Molt bé, més preguntes.
Ja té una pregunta, aquesta. Pregunta, però...
No, digui, va.
Se, la, el terreno de mar, si agafa la terra de mar, perquè això surt en el trailer que agafa amb la
sí,
de terra i...
Sí, bueno, vostè més la pel·lícula, sí.
Sí, però surt en el trailer també, lo dic para que no
fer...
No fer ponte. Se podria cortivar agafant terra de mar i posant-lo en una atmosfera cardioprotegida?
Cultivar què?
Pues, a veure, puerro, patata, puerro...
Patates, el que fa el Matt Damon, això tampoc és ben bé un spoiler, no? Perquè això surt bastant al principi.
I surt el tràiler, perquè jo no he vist la pel·lícula i surt el tràiler.
Ell és botànic i llavors ell es troba que no té menjar per tot el que hauria de sobreviure, per aguantar, i llavors decideix fer-se un hort.
Quina casualitat, perdoneu, eh?
Escolti, no deixa acabar cap frase,
quina
per favor,
quina casualitat que la persona que es perd és el botànic que pot fer plantes.
És una pel·lícula, senyor Marcelí. És una
també pel·lícula. És casualitat que sobrevisqui, perquè si realment mor Matt Damon ja s'acaba la pel·lícula.
És una pel·lícula.
Doncs llavors ell el que agafa és terra de Mart, però llavors agafa els excrements dels astronautes, que els tenen emmagatzemats, perquè ells han estat 18 dies, són 6 astronautes durant 18 dies, doncs tots aquests excrements els reparteix per fer un hort. Sí que és bastant versemblant, l'únic que la matèria orgànica que es pot aconseguir amb els excrements de 6 persones 18 dies no li dona per aquest hort tan gran que fa. Però realment la idea està molt bé, a més també es fabrica aigua amb una reacció que realment és real, que es podria fer així, doncs amb una explosió del combustible i una cosa així, i es fa com una mena d'hivernacle per cultivar patates, que bueno, està ben trobat, ben trobat.
Pues, una altra cosa, en un moment que hi ha un problema con el hivernacle i lo repara, ¿se pot reparar una cosa para mantenir la pressió dintre de lo que es l'habitacle con lo apaño que fa ahí con un plàstic i cinta de americana d'aquesta del chino?
Sí que és una mica cutre, perquè fa servir això cinta americana i representa que tot queda ben sellat, però bueno...
Però aguantaria o rebentaria?
No, home, podria aguantar perquè se suposa que el plàstic que fa servir és un plàstic bo de la NASA. La NASA ho fan bé, això.
I perquè la pressió atmosfèrica a Mart és molt més baixa que aquí.
Veus? I a casa així que serveix, perquè quan tenim una finestra que no tanca bé, sí, i posem cinta d'aquesta, i a l'hivern, i escolta, no entra ni un bri d'aire, eh?
Tot això, el mateix fa el Matt Damon.
Veus? Quan dieu que la pressió atmosfèrica és més baixa que aquí i que hi ha molt poc aire a Mart, això, quina situació de vida podria... desencadenar, és a dir, ell com
no,
viu
clar, ell no pot, ell viu perquè té aire, perquè va amb una
escafandra. Sí, sí,
una cosa que no tracta la pel·lícula, que això sí que han dit alguns experts, és com que hi ha tan poc aire, la radiació que t'arriba és molt forta, llavors és aquí perquè tenim l'atmosfera que ens protegeix de la radiació que ve de l'espai, però ella ja no ho tindria, llavors allà acabaria desenvolupant algunes malalties, tot i anar protegit i amb el vestit i tot això.
Com un pollastre l'has rostit.
Sí.
Gravetat? Quina gravetat hi ha?
Un terç que la Terra, això vol dir que si aquí amb una passa fas posem un metre, una passa llarga, allà la mateixa força seria 3 metres. I series campió de mar de salt de longitud.
Tu sol.
Clar, això, per exemple, la pel·lícula no es mou, el protagonista es mou com si estigués aquí a la Terra i les coses cauen com aquí. Però, bueno, clar, també suposo que seria molt més complicat fer que els moviments fossin això, amb una gravetat d'un terç.
Un dels llocs que surt a la pel·lícula és el Jet Propulsion Laboratory, que, si no tinc mal entès, el Josep ha tingut ocasió de visitar. Què ens pots explicar?
Sí, això està a Califòrnia. Mira, a mi una cosa que em va agradar de la pel·lícula, que era extremadament realista, és com la NASA intenta controlar i manipular la informació. i com, o sigui, com tractar els periodistes, no? Jo vaig anar allà al Jet Propulsion Lab, que és on es controlen les missions del sistema solar, quan va arribar a Saturn una nau que es diu Cassini, que era és una missió conjunta americana i europea, i, per exemple, el que em vaig trobar és que els científics d'allà tenen prohibit parlar amb periodistes. Tot ha d'estar, diguem, s'ha de fer a través de peticions oficials del servei de premsa. És tan ridícul que, per exemple, aquesta missió hi havia un company de Le Monde que volia parlar amb un científic francès que estava treballant allà per la missió, i es van haver d'escapar i trobar-se d'estranquis a fora del laboratori, perquè si no, el científic francès hauria tingut problemes, no? Bueno, això és la NASA.
El Barça és la NASA, perquè el Barça fa el mateix.
Però és diferent.
No pots fer una entrevista directament amb un jugador, sinó que has de demanar permís a la premsa i un dia t'han d'establir aquesta entrevista, i si no l'has de tenir fora, com a vegades passa quan els jugadors estan amb la selecció espanyola, que és quan parla.
El Rajoy també ho fa per pantalla, vull dir que ell també és mig de la NASA, aquell home.
Però allà hi ha una voluntat deliberada, diguem, d'intentar no ser transparent i manipular la informació.
Però això ho fa fins tothom, no, avui en dia?
L'Agència Espacial Europea no ho fa. L'Agència Espacial Europea, quan va
tenir... Això és el que et diuen.
Bé, també els conec, fins i tot vaig viure una situació molt més crítica, que va ser l'explosió d'un coet, que era el primer que llançaven, i allà hi va haver molta més transparència. Mira, hi ha una dita entre periodistes de l'espai, que és que la NASA no és una agència espacial amb un departament de comunicació, sinó una agència de comunicació amb un departament espacial.
Tu a la NASA li tens posat el dit, perquè, escolta, sempre que fem un tema o parlem amb algun científic de la NASA, no els pots veure, ets una mica antiyanqui.
No, només intento descriure com és. Mira, Cap Canyaveral, una altra petita anècdota, amb aquesta acabo.
A veure què n'apega, li trobes.
I la part dels periodistes ens posen...
Serà que els europeus ho fan tan bé, els europeus. Un èxit les missions, una rere l'altra.
Jo estic parlant de transparència, no d'èxit de missions.
No, clar, és que ara aquí, al final m'acabaràs dient que els europeus és modèlic.
Cap Canyaveral...
Coet que llencen, coet que els hi peta. Digues.
Els periodistes ens posen al costat del centre de control de les missions, on es fan les rodes de premsa. La part que és el restaurant cafeteria està en un altre edifici a uns 500 metres, una mica més lluny. Vas a través d'una zona verda. Doncs bé, els periodistes ens fan anar, hi ha una línia pintada a terra, i has de resseguir la línia.
Bueno, perquè ho fa, perquè no us perdeu.
Però si es veu.
No, però mai
no,
s'ha dit.
No, ja està bé que sou...
És pel vostre interès.
Exacte. I una pregunta. Allà a la NASA, aquella sala...
Hem començat parlant de...
Sí.
No, li comença parlant de Mart, i ara m'està parlant ja de Mas.
La NASA, bueno, que no surt la NASA amb aquesta pel·lícula.
Com
que hi ha aquella sala gran, tot de pantalletes, amb tot de gent assegudeta, i després la pantalla gigante al davant, amb el planeta, amb el món, amb el mapa mundi, i les naves...
La pregunta és...
Si hi ha aquesta sala.
Allò existeix?
Això és el centre de control de les missions, i passa perquè aquesta sala ja és com un anfiteatre.
Això vull dir, això.
Calla, ara li va. Gràcies al Josep, ha vingut la pregunta.
Cada enginyer té el seu lloc de treball amb el seu ordinador. Però al fons de la sala, al davant, hi ha com una superpantalla gegant, on hi ha el resum del que tothom ha de saber, tots els que hi estan treballant ha de saber.
Però hi ha una finestra que es veu l'espacio...
Què vol dir una finestra? Hi ha una escotilla.
Sí,
no, el centre de control normalment no té
finestra. Acaba ja aquestes preguntes que no van enlloc, absurdes. Vinga, a veure si podem canviar ja de...
Tot trobes absurd.
Ma, és que ja està preguntant si hi ha una finestra que es veu l'espacio. És que ja està fent unes preguntes que al final...
A veure, si tenen naves, a veure, connecten. Naves, com si fos un canal de tele. Sí. A veure, la nave aquesta que deies Papini. La nave Papini, a veure, on està ara? La nave tal. Venga,
bueno, té alguna última qüestió sobre la pel·lícula?
Sí, mira, no vull fer pronte. És veritat que ja la NASA té aquest generador que l'oxigen no s'acaba mai, o això de la pel·lícula, o com... Perquè ja hi ha un aparato que no s'acaba mai l'oxigen.
Sí, perquè no...
Mira, con una cara como si estigués...
No, primer per entendre la pregunta. Sí, perquè hi ha una... Tenen com, no?, imagineu-vos com un camp base a Mart, on allà es produeix oxigen constantment i amb energia es pot fer, perquè fan servir també energia atòmica, que ja en algun moment ho fa servir, i llavors sí que es pot generar oxigen, i ell de fet representa que té un habitacle, que potser és una mica massa gran, perquè mantenir tot allò, el confort, la temperatura, l'oxigen i tot, potser no tindria aquells sostres tan alts, Però bueno, sí, sí que es va
fer. Sí, a l'estació espacial, per exemple, hi ha una, es genera oxigen perquè els astronautes hi puguin respirar. Mm.
Si algú li interessa més dades i més detalls sobre la pel·lícula o sobre el llibre, el Cisco d'Andorra diu que el llibre, clar, cosa que a vostè no li interessa gens, es veu que explica molts més problemes que es troba a Mart que no pas a la pel·lícula. Però com que vostè no llegeix...
Una pregunta, hi ha algun planeta que sigui quadrat? Dels milions que n'hi ha, tots són rodons?
Sí, no hi pot haver planetes quadrats.
Segur? Els has vist tots, tu? No, vull dir que no són molts milions, n'hi ha d'haver una, vull dir que tots són rodons, casualitat, això, eh?
Diguem que pel que sabem de com es formen els planetes, que és, es formen com...
Quin coincidència, si n'ha coincidit tots, milions, tots de la mateixa forma, eh?
Es formen perquè hi ha la matèria que dona voltes al voltant de l'estrella que acaba de néixer, en aquest cas el Sol, es va, diguem, ajuntant per la seva pròpia gravetat. Ja. Per tant, s'ajunta al voltant d'un centre i l'esfera és la forma amb la qual això s'ajunta.
Bé, podem canviar de qüestió. Anem a parlar d'una, en aquest cas, d'una altra investigació que diu que els nens i nenes educats en religió són menys generosos que, el que, no, que els que no reben educació religiosa.
Sí, hombre.
Això és mentida. Això podria dir la seva Sor Lucía Caralm al voltant d'aquesta qüestió.
Estic escoltant això i no
ara l'explica el Josep a l'estudi i a veure què en pensa vostè.
Doncs sí, a mi també em va estranyar. Hi ha un equip d'investigadors de la Universitat de Chicago, que als Estats Units, que han dit, bé, anem a mirar si és veritat que els nens religiosos són més educats en la religió, són més generosos, més altruistes, i han fet un estudi amb més de 1.000 nens de 6 països, de múltiples religions, n'hi ha dels Estats Units, n'hi ha de Canadà, n'hi ha de Xina, que són budistes, n'hi ha del nord d'Àfrica, que són musulmans, hi ha jueus, en fi, múltiples religions, i els han fet un test que consisteix en posar a prova la seva generositat, que consisteix bàsicament en donar-los unes enganxines i veure si fins a quin punt les compartien. Concretament els han dit, aquí tens unes enganxines, et pots quedar les que més t'agradin, i al final els hi deien. Però no ho podem fer.
Pensen, ja em perdonarà Déu, ja em perdonarà Déu, saps? I van fotent. Clar, ells estan tranquils.
No ho podrem fer amb tots els nens, perquè no tinc temps de fer aquest joc amb tots els nens, per tant, si vols en pots donar alguns. Què ha passat en tots els països, amb totes les religions? D'entrada, els nens, com més grans es fan, tant nens de 5 a 12 anys, com més grans tendeixen a ser més generosos, a tenir més
empatia
i més, tenir més en compte el punt de vista dels altres. Però a totes les religions el que ha passat és que els nens educats en la religió tendeixen a ser menys generosos que no els altres.
Els ateus, els ateus són generosos a tope.
Bueno, és el que diu l'estudi.
Un altre detall és que els nens educats en cases religioses tendeixen a ser més intolerants amb el comportament egoista dels altres. O sigui, tenen com més rigidesa amb els valors. Per què passa això? Quina és la interpretació? Com que ells... Ai, que malament que ho dic. A ells els han educat pensant que el que ells fan és correcte, interpreten que el que els altres fan no és correcte.
Exacte.
Mentre que els que no tenen aquest, diguem, sentit de superioritat moral tendeixen a ser més acceptar millor com són els altres.
Això no sé, això... I qui ha pagat aquest estudi, eh?
Els comunistes, sí.
A mi, això de dir una cosa, a mi me dona una enganxina de más i tampoc la dono, eh?
Exacte.
No la donaria pas.
Mira, ara que parla de Mas, aprofitant que parla de Mas, miri, ara,
Ai, Mas. No. Mas.
Que,
Mas. Dame Mas.
Dic que ja sabem més detalls d'aquesta cimera que ha tingut lloc al Palau de la Generalitat amb Artur Mas, membres de la CUP. En té més detalls Marc Martínez Amat. Marc, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Es van coneixent més detalls d'aquesta reunió, si més no, la proposta del Junts pel Sí.
El que sabem, la proposta única que sabem que circuli és la que de fet ja fa bastants dies que s'ha plantejat. De fet, en Jordi Basté ja havia també en alguna ocasió avançat al món a RAC1, no?, que Artur Mas continuï com a vicepresident, però que hi hagi unes vicepresidències fortes a sota seu, que en certa manera doncs delegui funcions bastant en aquestes tres vicepresidències, que serien per Oriol Junqueras, la part més econòmica, la part de relacions exteriors en Raül Romeva i la part de la polítiques socials Neus Munté. Aquesta és la proposta que ha anat circulant des de ja fa dies, eh? I que de moment és l'única que sabem que estigui sobre la taula. No sabem si avui en aquesta reunió que s'ha fet ara a la tarda doncs se n'ha plantejat alguna altra. La reunió, com hem anat explicant, doncs, ha estat gairebé, diria, per sorpresa que s'ha conegut, com moltes vegades passa amb aquestes reunions. Un fotògraf del País ha captat com entraven Benet Salellas, diputat de la CUP, i també de la CUP l'Anna Gabriel, i ara sortint hem vist per la mateixa porta, que no és la principal del Palau de la Generalitat, no és la que hi ha a la plaça Sant Jaume, sinó que és una que hi ha de la Casa dels Canonges, per tant d'un edifici annex al Palau de la Generalitat, que queda bastant més, diguem, amagada aquest accés, doncs per allà també ara han sortit els dos mateixos diputats i també Antonio Baños, que al matí tothom el buscava, doncs ara a la tarda era el Palau de la Generalitat, que ha sortit amb mànigues de camisa, no han volgut parlar cap dels tres, els hem estat perseguint una estona pel carrer, però ells han dit que no parlarien des de Convergència, també diuen que no hi ha intenció de fer declaracions, però el que segur que hi haurà és una compareixença per part del govern, no per parlar d'això, sinó per valorar la decisió que prengui el TSE aquesta tarda, el Tribunal Constitucional, amb la suspensió de la declaració independentista. Hi ha previst que comparegui la vicepresidenta en funcions, Neus Munté, aquí al Palau de la Generalitat. Veurem si esquiva totes les preguntes o bé ens dona algun detall d'aquestes converses que hi ha hagut aquesta tarda entre la CUP, Artur Mas, i també en aquesta reunió hi havia Oriol Junqueras i Marta Rovira, que han participat també en la negociació i que, en certa manera, Esquerra el que diu que intenta fer aquests dies és com de mediadora entre les posicions de Mas i de Convergència i les de la CUP.
Molt bé, Marc, moltíssimes gràcies.
Fins després.
Adéu-siau, bona tarda. Bé, doncs, Soraya... Ai, perdó, Sor Lucía Gran, ja ha sentit l'última... No, Soraya, Sor Lucía Gran ja ha sentit fa un moment... Això és el que, si més no, és la proposta o la possible proposta que s'ha posat sobre la taula.
No sé això com acabarà, això.
No ho sap ningú. Demà ho veurem. No cal patir, dona, no cal patir. Es pateix per altres coses. Josep Corbella, moltíssimes gràcies. Dani Arbós, gràcies, bona tarda. Fem una pausa... I arriba un dels impactes del dia. Impacte sonor i impacte visual amb el protagonista, un dels protagonistes de la jornada, Antonio Baños.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.